Benvinguts al Fem Salut. Avui, en el darrer programa de la temporada, parlarem d'una malaltia força habitual i de la que ja hem parlat altres vegades, la diabetis. Per fer-ho, tenim amb nosaltres el Josep Ferrer. Ell és el metge referent de diabetis de l'equip d'atenció primària de Falset.
Bon dia, com heu sentit la introducció, avui tenim amb nosaltres el Josep Ferrer. Ell és metge de família, referent de diabetis al nostre equip d'atenció primària, i amb ell podem parlar precisament de diabetis, una malaltia força estesa i que afecta força gent. I per aquest motiu, tot i que n'hem parlat d'altres vegades, creiem que és important tornar-ne a parlar. Bon dia, Josep.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, Josep, primer que res, caldria explicar què és la diabetis i quins tipus ens podem trobar.
Doncs mira, la diabetis consisteix en tenir uns nivells anormalment elevats de sucre a la sang. Val? Això pot ser degut a que el cos no fabriqui suficient insulina o bé que hi hagi que l'insulina no tingui prou força, diguem-ho així, per poder fer l'acció al cos.
Perquè una mica la insulina, la tasca que fa és posar el sucre que hi ha a la sang a dintre les cèl·lules, no?
Efectivament.
I una mica, si aquesta insulina no està en la quantitat suficient o no treballa de la manera adequada, doncs no acaba d'entrar aquest sucre a les cèl·lules i, per tant, el tenim al torrent sanguini, que és quan provoca problemes, no?
Correcte, correcte. Bàsicament, una manera d'entendre la diabetis és agrupant-la en diferents grups. Llavors, els més freqüents són la diabetis tipus 1, la tipus 2, la diabetis que apareix a la gestació i un quart grup que és com un calaix de sastre que pot ser per diverses causes, per medicaments i per altres malalties.
Perquè una cosa que sí que potser no he comentat és que el que fabrica la insulina és el pàncreas, no?
Sí, correcte.
I per tant, si el pàncreas se va afectat per algun motiu, doncs també això pot ser causa de diabetis, no?
Correcte.
Justament, concretament, són les cèl·lules beta del pàncreas les que fabriquen aquesta insulina perquè tot rulli de manera correcta.
Sí, senyor. No?
Explica'ns una mica les diferències entre les diferents diabetis que has comentat, sobretot en la diabetis 1, diabetis 2 i la gestacional. La gestacional ja s'entén que és de les dones en embaràs, però la diabetis tipus 1 i tipus 2 afecta sempre generalment a persones en concret, no?
Sí, sí. Bàsicament me centraré més en la tipus 1 i tipus 2, que són les més freqüents. A la diabetis tipus 1 hi ha una destrucció d'aquestes cèl·lules del pàncreas, val? I això condiciona que a l'haver aquesta destrucció de les cèl·lules que fabriquen insulina, no es fabriqui insulina i per tant la persona necessiti rebre insulina de fora, no? A través de la medicació, a través de les injeccions d'insulina.
És com si el pàncreas hagués deixat de funcionar,
totalment,
de fabricar aquesta insulina que fabricaria en condicions normals.
No? Correcte, correcte. D'altra banda, la diabetis tipus 2 és més que la insulina no pot acabar de fer la seva acció sobre el cos i llavors la persona segueix fabricant insulina però li costa que aquesta insulina li costa al cos fer la seva acció i per tant pot ser que necessiti, a banda de la dieta com a base, pot ser que necessiti medicació i dintre d'aquesta medicació pot ser bé amb pastilles o bé amb insulina.
També una diferència important és que la diabetis tipus 1 apareix quasi de cop i volta, no?
Sí, sí.
Apareix d'una manera aguda, diguéssim, que fins i tot a vegades s'ha de córrer,
sí.
I en canvi la diabetis tipus 2 és una cosa que es va presentant de manera més progressiva.
Sí, habitualment la diabetis tipus 1 sol succeir més en gent jove, en nens, i la diabetis tipus 2 en general hi ha tendència més ja a partir de certa edat, no? A partir de 50-60 anys és més quan ja la tendència apareix aquest tipus de diabetis.
I no sempre, però un dels factors en aquest diabetis tipus 2 pot ser el sobrepès o l'obesitat, no?
Sí, això parlarem després, hi ha una sèrie de factors de risc que estan descrits, entre ells, efectivament, l'obesitat o el sobrepès és un d'aquests factors de risc per desenvolupar la diabetis tipus 2.
També, en quant a la gestacional, és en la dona embarassada, evidentment,
sí.
Després deixa de tenir-la un cop ha tingut la criatura, no? S'entén?
Sí.
Però després Segueix, potser... segueix havent un risc sí. que en el futur pugui desenvolupar-se.
Sí. No? Les dones que han tingut diabetis a la gestació tenen un risc augmentat de patir diabetis al cap d'uns anys. Tenen més risc. No vol dir que en tinguin, però s'ha de vigilar més estretament perquè tenen un risc augmentat.
De fet, una cosa que pot passar, sobretot en la diabetis tipus 2, no? perquè ja hem dit que no és tan aguda, és que pot ser que un ho tingui i que ni se n'adoni, no?
Correcte. Correcte. Pot ser, eh? No, pot ser perfectament que no es doni compte. De totes maneres, des del punt de vista científic, no hi ha una evidència per efectuar un cribatge dels nivells de sucre buscant aquesta diabetis. Sí que hi ha una sèrie de factors de risc que hem de conèixer que ens poden alertar sobre el risc de patir diabetis d'aquesta persona, com per exemple seria l'obesitat, el sobrepès, el tabaquisme, el sedentarisme.
I també si els teus pares han sigut diabètics.
Òbviament, clar, hi ha la càrrega genètica, que si els dos pares han tingut diabetis, el risc de diabetis és molt superior.
Pues, en principi, també és veritat que avui en dia, cada vegada més, encara que sigui de manera periòdica i que sigui una persona jove i sana, de cada equips anys no, s'acostuma a fer una analítica de control, no? Pues perquè pues per un té 40 anys i pues bueno, fa 6 o 7 anys que no s'ha fet cap analítica i es fa de manera rutinària, no? Sí. I tot això ens pot ajudar molt a que s'acabi trobant aquest excés de sucre en sang. No?
A vegades s'aprofita que es fa una analítica per algun altre motiu i llavors pues, bueno, per rutina se demana el sucre. Ja dic, tot i que no hi ha evidència científica que s'hagi de fer un cribatge a tothom de la diabetes, específicament. Uh-huh.
Llavors, parlem d'aquests símptomes que poden acabar alarmant o donant evidència de que a lo millor apareix sucre. Evidentment, quan els nivells de sucre no són gaire destacats, segurament aquests símptomes passen molt més desapercebuts, no? Però quan els nivells de sucre ja comencen a ser alts, hi ha alguns símptomes que poden indicar que això s'està desmarxant, no?
Sí. En primer lloc, hem de tenir en compte que hi ha els factors de risc, que abans hem comentat, i llavors, en general, quan el sucre està ja molt desbordat, apareixen una sèrie de sintomatologies, com per exemple tenir molta set, val? Moltes ganes de beure aigua. Ja sabem que per la calor a vegades es pot necessitar beure més aigua, però en aquest cas hi ha un consum d'aigua desmesurat, vull dir, estem parlant de 4-5 litres al dia d'aigua. Val? També, com a conseqüència d'aquest nivell de sucre elevat, la persona té tendència a orinar molta quantitat d'orina, a fer molta orina, i en dos casos, per una causa que no està justificada, que dius, això no té cap sentit, bec moltíssima aigua, una cosa exagerada, i orino moltíssim, això no. Això ja ens ha de posar a la pista, juntament amb els factors de risc, ens ha de posar a la pista de que aquesta persona pot patir una diabetis.
I també una de les coses que pot passar és que perdi pes de manera
efectivament
que no sigui raonable, que no sàpigui el motiu. No?
Clar, que no estigui fent una persona que no faci dieta, que de repent tingui més set, orini molt, perdi pes, això ens ha d'alertar.
La gent que això potser acostuma més a passar-li és la gent que pot patir diabetis tipus 1, no? Que
sí.
Comença amb aquest tipus de sintomatologia
sí.
més aguda.
Sí,
no?
és més accentuat en persones així, persones tipus 1, diabetes tipus 1, i en persones tipus 2, que porten molt de temps d'evolució, també es veu això. Però uh-huh. sobretot, efectivament, és més freqüent en diabetes, en pacients amb diabetes tipus 1.
Perquè es pot anar indicant de que les cèl·lules beta del pàncreas comencen a fer fallida, no?
Comencen a fallar, sí senyor.
Si et sembla, ara hem parlat una mica dels factors de risc, hem parlat una mica de la malaltia en si, de com es pot diagnosticar, que bàsicament és una analítica, i ara potser podríem començar a parlar del tractament. Jo crec que inicialment, ja ho has apuntat abans, el que s'ha de fer i el que hauríem de fer tothom, diabètics i no diabètics, és d'una dieta correcta, no?
Correcte.
Amb un cert control dels hidrats de carboni i fer activitat física, no? Això seria la base, podríem dir, no? Una mica.
Sí, el tractament de base de la diabetes es basa en una sèrie de puntals, com seria la dieta, fer exercici físic regular, l'abandó del tabac i, òbviament, evitar el sobrepès i l'obesitat. En tots hi ha evidència científica favorable en aquest sentit.
Quant a dieta, evidentment, se recomana és que els sucres desapareguin del dia a dia, no? I si es mengen seria cosa molt puntual.
Sí.
I, per exemple, aliments com la fruita, que ara a l'estiu es menja molt, doncs que també porta la seva proporció de sucre. No vol dir no menjar-ne, però sí
en quantitats
tenir cura, igual que en els hidrats de carboni, tipus pasta, arròs, etc, etc, en els quals s'ha de dur un cert control perquè és el que al final dins el cos es transforma en sucre.
Sí. Mira, Herman, he estat revisant i hi ha estudis que fets amb el tema de dieta que diuen que la pròpia dieta pot influir en el desenvolupament de la diabetes, i els factors que influeixen en aquesta dieta són una dieta alta en dolços, en refrescos ensucrats, lactis alts en greixos, un elevat consum de carns vermelles, també consum elevat de plats precuinats, i això s'ha associat gairebé, fixa't, a gairebé el doble de risc de patir diabetes tipus 2.
Això és com si estiguessis forçant de manera continuada
Exactament.
La fabricació d'insulina al teu cos i, per
sí.
tant, el teu cos abans dirà prou,
correcte,
està aquí arribant.
Correcte.
No?
I això s'ha vist que passa, que succeeix independentment de si fas exercici físic, independentment de l'edat que tinguis, independentment de si ets obès o no. Sí, la dieta per si sola ja té la prou potència com per desenvolupar per ella mateixa diabetes.
Per tant, la dieta és molt important i activitat física també és important
sí.
fer-ne, però en aquest cas la dieta potser té un pes,
molt important.
Molt, molt important en el desenvolupament de la diabetes.
Tu, el que tu deies abans, no? Efectivament, doncs, hi ha evidència també científica com el consum de verdures, també un consum de fruita, però en quantitats adequades, consum de peix, de nous, d'oli d'oliva, a quantitats moderades, pot reduir el risc d'aparèixer la diabetes.
Seria una mica la dieta mediterrània, no? Una mica la dieta que s'ha fet tota la vida aquí, no?
Efectivament.
Menjada amb... I els integrals, també.
Sí, sí.
Els productes integrals també afavoreixen...
Sí, senyor.
No?
Que
no acabi desenvolupant-se o desenvolupant-se de manera... de manera habitual, la diabetis, no? Seria una mica els protectors, no?
Correcte.
La dieta protectora.
Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
Si et sembla, ara que hem comentat lo de la dieta, que és molt rellevant, i el de l'exercici físic, parlem ara del tractament ja més farmacològic, no? Perquè es comença per un seguit de medicació, que diem oral, és a dir, pastilles,
sí.
no?
Sí.
Que són les que ens poden ajudar a controlar una mica aquesta diabetis que està començant, no?
Sí, senyor.
Quin seria?
Efectivament, com tu has dit abans, hi ha una medicació. Sempre m'agrada fer un incís, però, que la base és una dieta i uns estils de vida saludables. És a dir, la dieta mediterrània, un exercici físic regular, abandonar el tabac, evitar el sobrepès i l'obesitat. Aquests són fonamentals.
De fet, aquests no es poden deixar mai
no,
de fer.
No, no s'han de
I
deixar
de fet,
mai.
Són recomanables per a tothom.
Efectivament, per tothom i sempre, perquè són la base. Per què són la base? Perquè poden interferir en l'acció dels fàrmacs i poden dificultar-ne el bon control de la diabetes. Per tant, és la base, és indispensable que es faci sempre, independentment o no de que es prenguin fàrmacs.
Els fàrmacs és una cosa de més a més.
Sí, sí, sí. Llavors, fàrmacs n'hi ha de molts tipus, n'ha aparegut de nous, de les marques en els últims anys, però els, diguem-ne, els fàrmacs de sempre també s'ha vist que tenen molt bons resultats, inclús millors que els nous. Hi ha de diversos tipus de fàrmacs, des d'aquells que regulen la quantitat d'insulina que secreta el cos, fins a aquells que regulen la quantitat de glucosa que s'elimina per l'orina, passant per aquells que augmenten la sensibilitat del cos a l'acció de la insulina.
Per comentar-ne algun dels més habituals, a mi em ve al cap la metformina, no?
La metformina és un medicament de fa molts anys que funciona molt bé, té una gran capacitat de disminuir els nivells de glucosa en sang, està molt ben tolerat i és un fàrmac que actualment es considera la base també del tractament farmacològic.
I també tindríem les sulfonilurees una mica, que serien
sí.
ja aquelles que obliguen el cos a fabricar una mica més d'insulina, no?
Sí.
Seria una mica així.
Sí, que són les que forcen una miqueta el pàncreas a secretar una miqueta més d'insulina.
Aquests serien els més clàssics. I després n'han anat apareixent de nous, no? De noves fornades.
Sí.
Que, sí. Bueno, que també ajuden i s'han anat veient, no? Però que el que diem sempre, no? Com més és tard hi ha d'una medicació, millor, no?
Sí, sí.
Si et sembla, després d'un cop diagnosticada la malaltia, bueno, el que sí que s'han de fer és tot un seguit de controls, de caire també preventiu, no? Una mica, perquè el problema de la diabetis, sobretot, no és tant que la gravetat en si, sinó que també és el que pot donar a llarg termini, no? Una mica.
Sí.
També poden haver problemes aguts com les baixades de brusques de sucre en algun cas,
sí.
Però el problema també és que a la llarga pot provocar problemes de vista, problemes de ronyó, problemes de circulació, no? Una
Correcte.
Mica explica'ns una mica això, Correcte. Com funciona.
Sí, mira, la diabetes ja no sé de proves que es demanen, no? Són unes analítiques, que pot ser de sang, d'orina, un electrocardiograma, el que es diu també una retinografia per veure el fons d'ull, perquè la diabetes ataca el fons d'ull, i això heu de demanar consell al vostre equip sanitari, tant al metge com a l'infermera, perquè ells us aconsellin i ells us dissenyaran el tractament i us demanen les proves que ells vegin que es necessita, no? D'altra banda, el risc de mal control de la diabetes, tenim dos riscs, un amb valors excessivament alts i l'altre amb valors excessivament baixos. El risc de la diabetes, els riscos que té la diabetes quan els valors són excessivament alts, és que lesiona els vasos sanguinis del cos. Aquests vasos sanguinis se diuen artèries, que poden ser artèries de gran calibre o de petit calibre. Llavors, quines conseqüències té aquesta afectació de les artèries? Les conseqüències de l'afectació de les artèries és que, per exemple, pot donar augment del risc d'infart, de miocardi, risc d'ictus, risc d'embòlies cerebrals, poden condicionar afectació de la vascularització de les extremitats, condicionant les amputacions, poden portar, com tu deies abans, afectació del ronyó amb insuficiència renal i també, com que afecta la retina, pot donar ceguesa. D'altra banda, el risc de mal control per nivells de excessivament baixos de glicèmia, el que s'anomena fer hipoglicèmies, en casos severs pot condicionar a pèrdues de coneixement, amb el risc que això comporta, que una persona perdi el coneixement.
En aquest cas, no m'ha apuntat com a tractament, perquè no és un tractament com a tal, però les hipoglicèmies és una cosa que s'ha de tenir, ja ho saben la gent que tenen tractament que pot tenir risc d'hipoglicèmies, és tenir el que diem glucagon a la nevera, no?
Correcte.
O a prop, no? Per tal de, en el cas que estigui sense consciència, administrar-li, no? Algun familiar li pugui administrar. Però, com que normalment és una cosa que la persona se n'adona abans de que passi, l'important és menjar sucre en aquest cas, no?
Correcte.
O Coca-Cola, o un suc de fruita, o qualsevol cosa acompanyada, encabat d'alguna cosa de consistent perquè aquesta hipoglicèmia es resolgui.
Sí,
no?
Correcte.
Seria una mica aquesta la funció, no? Una mica de les hipoglicèmies.
Correcte.
I una cosa que sí que has comentat és el de les amputacions,
sí.
I en aquest cas, cada any, les persones que tenen diabetis s'acostumen a fer una exploració podal també,
sí.
Que ara, si depèn de com surt, si surt alguna mena d'alteració, des de fa 2 o 3 anys cap aquí, es pot enviar a la personal podòleg, que és l'especialista en peus, perquè li faci un seguiment més acurat, no?
Sí.
A banda del seguiment que li fem des de l'atenció primària.
Correcte.
I totes aquestes coses que es mantien, de la retinografia bianual,
sí.
L'analítica anual, l'electrocardiograma anual, doncs una mica és el seguiment per intentar minimitzar el risc. El
sí.
Risc zero no existeix mai, però intentar minimitzar de que la cosa es vagi complicant encara més. No?
Correcte.
Sí, ja ho hem comentat, les hipos i les hiperglicèmies una mica és el que també teníem que comentar. I també ens agradaria acabar una mica el programa, perquè el temps se'ns comença a tirar a sobre, parlant d'uns elements o uns elements que fa relativament poc que es veuen pel carrer, que són els sensors de medició contínua de la glucosa, que cada vegada veiem la gent aquella que porta un botonet a la, aquí al braç, no? I pues, una mica que ens expliquessis què són, per què serveixen i en aquest cas, qui és, són les persones a què se'ls pot indicar aquest tipus d'elements per seu autocontrol de la diabetis.
Sí, aquests aparells consisteixen en un sensor que va enganxat a la pell i a través d'una minúscula agulla recull els valors de sucre en sang i llavors el sang que es diu intersticial. Aquesta sang és molt semblant a la sang que obtenim de la punxa dels dits, que es diu sang capilar. ¿Vale? És molt semblant, amb uns valors molt semblants. Llavors això, l'avantatge que dona és que ens dona un registre més continu durant tot el dia dels nivells de glucosa de la persona.
De fet tot aquest control es volca a unes aplicacions,
sí,
i o a un aparell que porta el mateix sensor en el qual podem veure un diagrama, no?
Una gràfica
en el que veiem com està el sucre en tot moment del dia. Correcte. No només en el moment en què t'has punxat, perquè quan es fa el control puntual,
sí,
doncs aleshores només saps com està el sucre en aquell moment.
Correcte. Llavors, amb aquest aparell tens pots, diguem-ne, monitoritzar els nivells de glucosa durant tot el dia, durant dues setmanes, que normalment sol ser el temps que dura aquest sensor i que llavors s'ha de canviar normalment al cap de 14 dies.
Evidentment això no està indicat en tots els diabètics, sinó que està indicat en persones que tenen diabetis que en uns casos concrets.
Sí, sí. Per poder prescriure aquest aparell i que estigui finançat per la sanitat pública, i en el cas dels diabetis, dels pacients que tenen diabetis tipus 2, per poder fer tot això i que estigui finançat i per poder-los prescriure, els pacients han de complir tres criteris. El primer criteri és que pateixin de diabetis tipus 2, el segon criteri és que portin dos tipus diferents d'insulina i el tercer criteri és que han de tenir indicat realitzar-se diversos controls de glicèmia al dit, diverses punxades al dit.
Si et sembla, aclarim la insulina, perquè no hem comentat que hi ha dos d'insulina de diferents tipus. Hi ha l'insulina lenta, que és aquella que...
Una acció més plana tot el dia, 24 hores.
Una acció de base, diguéssim, sí, perquè tinguis uns nivells de sucre raonables durant tot el dia. I llavors hi ha la insulina ràpida, que és aquella que actua en el moment que mengem, sobretot.
Sí.
Per a que evitar els pics, no?
Sí.
de sucre del moment de la menjada.
Correcte. Aquesta insulina té una durada d'acció curta, d'unes hores només.
I segurament són les que poden, en el cas de que no es tingui cura, pues, donar més lloc a les baixades de sucre.
Sí, clar. S'han en compte d'aquest tipus d'insulines i s'han de saber posar la dosis adequada.
Per tant, serien persones que tenen diabetis, en aquest cas diabetis... Els diabetis tipus 1, en general, tothom ja tenen el seu... poden posar el seu sensor,
sí,
perquè ja tenen aquests criteris,
sí,
però els diabètics tipus 2 haurien de complir, primer, ser diabètics, segona, dos tipus d'insulina, i tercera, com que porten dos tipus d'insulina, aleshores els controls també són més habituals, no?
Correcte. Els pacients amb diabetes tipus 1, com que normalment són pacients que es controlen a nivell hospitalari, allà ells ja tenen els seus protocols, ells ja tenen els seus aparells, ja porten els seus monitors de contenidor de glucosa. En el cas del que hem explicat abans, de que es pugui prescriure des d'atenció primària i que estigui finançat, els criteris de que es pugui prescriure d'atenció primària i estigui finançat són aquests que hem comentat, no? Que la persona pateixi el tipus de diabetes que es diu tipus 2, el que tu has dit abans, efectivament, que porti els dos tipus diferents d'insulina, normalment que sigui una insulina lenta i després diverses punxades d'insulina ràpida, i en fi, i l'últim criteri és que tenir indicat fer-se diversos controls de glicemia, diverses punxades al dit.
Mm-hmm.
No.
Bé, doncs, Josep, el temps se'ns tira a sobre, com hem dit. Vols afegir alguna cosa més?
En principi, jo voldria remarcar alguna cosa que és la base del tractament de diabetis, però que és de les coses que amb més dificultats s'acompleixen, que és insistir en adoptar uns estils de vida adequats, no? Mantenir un exercici físic regular, mantenir-se actiu, deixar el tabac, fer una dieta, precisament dieta mediterrània, estem en una zona...
Tenim aquesta sort, que, no?, de tenir sort, productes a l'abast. No?
Exactament, i hem d'aprofitar-ho. I una mica d'això, no? Hem de... no vol dir que no puguem menjar-nos un dolç, però sí que hem d'anar en compte amb el que demanem, no? Amb els plats precuinats, amb els sucres refinats, amb les begudes ensucrades, tot això una miqueta s'ha de minimitzar el màxim possible i fer els estils de vida, perquè ja s'ha vist, s'ha demostrat científicament que la dieta per ella mateixa pot causar, ja pot causar la diabetes i és la base del tractament de la diabetis, tant si cal medicació, punxada o no, com si no cal medicació.
Per tant, els hàbits saludables davant de tot.
Davant de tot, sempre.
Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra.
Fins una altra.
Aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb el suport del Manel i la Clàudia. Avui acabem temporada ja que arriba l'estiu, i amb ell la calor. Recordeu, doncs, de beure força aigua i de resguardar-se del sol, perquè així ens estalviarem algun ensurt. Ens retrobem en uns mesos amb nous programes del Fem Salut. Ara us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset, que us durà, com sempre, a l'actualitat de la nostra comarca. Adéu-siau i fins aviat. What can you do when our lover...